I és que Miquel de Palol diu, parlant d'aquest llibre, que en el seu darrer assaig, o darrer assaig que es titula Quatre cròniques a preu d'una, hi ha, al meu parer, diu Palol, l'essència del conjunt. Domènec li diu al lector que no sigui mandrós, que no es comporti com un número més dins del ramat de béns, que s'informi sobre allò que veu, sobre allò que menja, sobre allò que li expliquen, que sigui crític, que no se'n passi el primer que li donen sense saber d'on ve, qui ho diu, qui ho ha fet i qui són aquests, què volen, per qui treballen. Una activitat que requereix un petit o no tan petit esforç extra pel ciutadà, però que té com a compensació el coneixement, el plaer i la salut, que no són poques coses. Rossend Domènech, que és periodista, que viu a Itàlia, que va ser un dels fundadors d'Interviu i que actualment treballa el periòdico de Catalunya. Viu a Itàlia des de fa molts anys. A Itàlia truquem. Rossend Domènech, bon dia i bona hora.
Bon dia a tots.
Aquest esperit, no sé si dir crític o de responsabilitat pròpia, l'hem anat perdent pel camí en la mesura que les xarxes socials i que tot el món mediàtic ha anat fent encaix, ha anat fent força en la nostra societat?
Jo crec que sí, que l'hem perdut pel camí. És a dir, hem fet un salt tan gran que hem perdut moltes coses que teníem i que haurien de conservar-se.
Esclar, és que venim també d'una conversa en què més o menys anàvem per aquí. La retrobarem en algun moment? O això és un signe del canvi dels temps i difícilment aquesta percepció de les coses i els valors que les movien fa dècades enrere tornaran a encaixar-se dins d'aquesta inèrcia actual?
Jo crec que demà, un demà no sé quan durarà, res no tornarà a ser igual a com era, a com ho han viscut la gent que varen néixer en el segle XX. Però crec que cal treballar, hem de treballar, hem de fer alguna cosa ara, que ho estem vivint, per tal que aquells valors que teníem, que hi havia, aquella escala de prioritats que hi havia, es conservi igualment en la nova realitat que haurem de viure.
I per aquells que li puguin dir a Rossend Domènech que això que ens passa potser els nostres pares i els nostres avis i els besavis ho deien també en el seu temps respecte als canvis que van viure ells?
No, és evident. Imagineu-vos el dia que varen inventar els automòbils. La gent s'espantava quan els veia arribar. Imagineu que quan varen inventar els automòbils va ser necessari obrir carrers més amples, va ser necessari projectar les ciutats d'una altra manera per tal que els automòbils poguessin passar. I per tant, ells s'espantaven, ells ho trobaven una novetat, una cosa estranya, un bàrbar, un forester.
Aquest bàrbar que d'alguna manera els hi sacsejava la consciència, no?
Diguem que els hi canviava la seva manera de viure, la manera com havien viscut fins aquell moment. El fet de canviar-la, això planteja una sèrie de qüestions tant a la consciència com en l'activitat concreta de cada dia.
Els canvis sempre són bons?
Jo penso que sí, que els canvis són bons, i sobretot hi ha una qüestió fonamental, i és que és impossible oposar-se als canvis.
Vist.
Avui tothom porta un mòbil a la butxaca. Què? I allà els hi diria ara la gent que l'han de treure i l'han de llençar. Això, doncs, ens dirien que són bojos. Però a la vegada, aquests mòbils que porten a la butxaca tindran les mateixes o conseqüències més grans que no pas les tres caravel·les de Cristòfor Colom, quan va descobrir en Amèrica.
Els canvis sempre han preocupat.
Evidentment que preocupen. Però aquí està la qüestió. La qüestió és sempre la mateixa, des d'Aristòtil fins avui. Conèixer, saber. Coneixent i sabent, un es preocupa menys perquè sap que el que està passant ara ja havia passat el dia que Joan Gutenberg va inventar l'impremta i la gent es va veure obligada, davant d'aquella novetat, a aprendre a llegir i a escriure. Això va ser una revolució. O bé quan va néixer la industrialització, quan es va descobrir el vapor i després l'electricitat. Això va portar una revolució enorme, enorme, i una facilitat de feina com avui els robots i demà la intel·ligència artificial. Això simplifica la vida, però a la vegada planteja una sèrie de problemes nous que s'hi ha de fer front, el coneixement.
Estirem una mica d'aquest fil, perquè segurament molts diran que mai fins avui s'ha pogut tenir d'una forma tan lliure i tan a l'abast de tothom, accés al coneixement. I en canvi dona la sensació que, paradoxes de la vida, ara que es pot tenir d'una forma més, gairebé diríem que ràpida i accessible que mai, accés al coneixement, com apunta també el llibre en algun moment, sembla que anem més enramat que mai també amb les coses, no?
Hola, jo crec que aquest fet que avui tothom ho sap tot i que per tant tenim un coneixement més ample és un fet enganyós. Tenim un coneixement més ample de coses molt superficials. Si hi ha un terratrèmol aquí, si un avió s'estavella més enllà, ho sabem de seguida. Però això no és el coneixement. El coneixement és preguntar-se per què passa això, o bé quin és el context en el qual això ha passat. Aquell avió que s'ha estavellat, el comandant de l'avió estava boig, com ha passat fa un parell d'anys,
sí.
I ningú l'havia controlat. Això, aquest és el coneixement.
El llibre s'estableix a partir de tres assajos, El bàrbar que salvà la Sixtina, on aquí apunta l'autor sobre la informàtica, les noves tecnologies i tots els canvis que estan portant, El trauma dels llagostins bornis, on s'apunta, gairebé diríem que una certa, diríem, un cert tema que avui és molt punyent, la producció d'aliments, i més aquesta setmana en què també hem viscut altres circumstàncies, diguem-ne, que han posat els aliments en el punt de mira, la producció dels aliments, la comercialització dels aliments, i un tercer assaig, quatre cròniques a preu d'una, on es parla dels mitjans i sobretot de fins a quin punt la manipulació dels mitjans, els interessos dels mitjans, també poden condicionar moltes coses de la vida real. Per descomptat que són tres elements dels quals no només ara difícilment en podem ser aliens, sinó que condicionen la nostra vida cada dia, no?
Evidentment, però tenen els seus avantatges. Jo he vist amb els meus ulls, i ho he fet per experimentar-ho, les dues hores, una hora de cua per veure la Sixtina a Roma.
Uh-huh.
Ara bé, un director de museu va proposar: fem una Sixtina 3D en un altre lloc, que la gent vagi allà a preparar-se. Jo no sé si ho va dir amb sorna o no, amb ironia o no, però és segur que molta de gent aniria a veure la Sixtina 3D i després ja no aniria a veure la Sixtina real. I això faria molt bé a la salut de la Sixtina real. Els aliments. Avui, això de que hi ha famèlics en el món és una tonteria, però és una cosa sèria a la vegada. És una tonteria, és una cosa sèria perquè sí, passen gana de debò, però és una tonteria perquè cada dia a cada família es llença el 30% del menjar que s'ha comprat durant la setmana o durant el dia. Llavors, això planteja una sèrie de problemes. Planteja un altre tipus de problemes. Els aliments industrials porten química sintètica a dintre, perquè es conservin més, perquè siguin més macos, perquè es puguin transportar sense que aixafin les pomes o les tomates. Això són uns avantatges, però a la vegada hi ha uns desavantatges. Un agrònom un dia em va dir: pela sempre les tomates com si fossin pomes. Dic, per què? Diu, perquè tots els verins que hi han posat mentre les feien créixer s'enganxen a sota de la pela. Doncs ja tenim l'ambigüitat de la química, per una banda els avantatges i per l'altra els desavantatges per la nostra salut. I el tercer assaig és sobre la informació. Si la gent no està ben informada, tampoc podrà exercir els seus drets democràtics, que són aquells drets de què abans em preguntava sobre que tenien les generacions passades i que avui els nostres fills ja no tenen. Ja no saben que hi havia convenis col·lectius, ja no saben que hi havia treballs fixos, sinó que anem cap a només a treballs precaris. Qui ho ha dit que ha de ser així? Ningú ho ha dit. Per tant, si l'opinió pública està ben informada, podrà exercir els seus drets, defensar els seus drets. Si no està ben informada, no solament continuarà en la ignorància, sinó que cada vegada anirà perdent més drets.
A un periodista amb tantes hores de vol, l'opinió pública té ara la capacitat d'informar-se millor que mai?
Home, esclar que sí. Avui és molt més fàcil informar-se que abans. Hi ha moltes més fonts. I això planteja també un problema a la informació, perquè la gent sap, de vegades sap més del que diu un diari. Potser ho sap malament, potser no ho ha elaborat. I llavors això porta a que els diaris s'hagin de plantejar una manera diferent de ser fets, una manera diferent de presentar-se als lectors. És possible, és probable, jo penso que en un futur immediat, ja poc a poc està succeint, en un futur immediat els lectors participaran més en l'elaboració, confecció d'un diari.
Esdevindran gairebé, no direm que periodistes de plantilla, però hem de suposar que el periodisme haurà d'assumir també tot el rol que molt sovint a través de les xarxes socials moltes persones estan fent.
Jo crec que el futur periodista serà com un municipal, una guàrdia municipal. És a dir, posarà una mica d'ordre en el tràfic que hi ha als carrers. És a dir, la quantitat enorme d'informacions que arriben cada dia a qualsevol persona són indigeribles i no poden ser metabolitzades perquè no hi ha temps, perquè la gent té altres coses a fer i menys mal que té altres coses a fer. I llavors el periodista haurà de ser probablement l'intermediari entre els fets que es produeixen i allò que arriba al lector. De manera que això suposa, per una banda, molta responsabilitat, és a dir, seleccionar bé els temes que es publiquen, i per l'altra, estar preparat, ben preparat, per poder-los seleccionar bé i presentar-los als lectors. Fet que, em sembla, no està succeint.
Ens queden només 3 minuts, per posar un exemple molt, molt recent. Salvini l'ha ajudat la premsa, o va ajudar la premsa en el seu dia?
Qui?
A Salvini el va ajudar la premsa en el seu dia?
Evidentment. Més que la premsa, perquè la premsa italiana, sobretot els diaris nacionals, diguem que són anti-Salvini, més o menys, perquè són de tipus liberal i, per tant, no poden acceptar unes polítiques d'aquest tipus. Però les xarxes socials sí que l'han ajudat. En Salvini té 1,5 milió o més de seguidors, en Salvini parla cada moment per Twitter, en Salvini parla cada moment per Facebook, en Salvini fa intervencions directes en vídeos, i això li ha facilitat... Però hi ha una altra qüestió, que no li ha facilitat només això, sinó els missatges que ell transmet, que són missatges molt senzills, molt sintètics, molt populars, que la gent les entén, perquè la gent ja no entén els polítics quan parlen. O potser hi ha poc interès de que la gent ho entengui, i els polítics parlen d'una manera que només ho entenen els iniciats. En canvi, Salvini, com tots els populistes i abans els dictadors, parlen d'una manera tan senzilla que la gent ho entén, i entenent-lo, com que més o menys el 30% de les nostres societats són gent de nivell cultural baix, doncs els segueixen perquè els hi parla la panxa, no els hi parla el cap.
O sigui que, en el fons, el llenguatge no ha canviat, el que ha canviat és la forma de comunicar-lo, o els mitjans a través dels quals el comuniquem, no?
Això és veritat, però a la vegada aquestes noves formes, aquestes xarxes socials, han simplificat el procés entre qui parla, qui diu una cosa i com arriba la gent.
Està
és molt més senzill.
Està clar, hem apuntat...
No s'ha de llegir una pàgina de diari.
D'acord.
N'hi ha prou amb una frase,
sí?
Ja s'entén.
I a partir d'aquesta frase ja s'ha vist com fins i tot puc canviar el món. Hem apuntat només 4 coses, 4 coses a partir d'aquests 3 assajos que estan inclosos en els nous bàrbars de Rossend Domènech. Rossend Domènech serà aquest dissabte al Retiro, acompanyat de Valen Montgai i de Valentí Gómez, a la presentació del llibre a partir de les 7 de la tarda. Rossend Domènech, gràcies per estar aquest matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, adeu-siau, bon dia. Serà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda. Notícies en connexió amb Catalunya Informació. 5 minuts i tornem. Tercera hora del programa amb en Jordi Cubillos. Fins ara.